El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? El Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 88 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 88 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua, el racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema. Per avui, atenció, perquè tenim 6 novetats i a l'agenda nova sessió de Cineclub. També ens visita la secció Llibres i Pantalles, avui amb un dels escriptors més adaptats al cinema i un títol amb 9 nominacions als Goya d'aquest any. En l'apartat d'actualitat parlarem d'un palmarès, el dels Premis de Cinema Europeu, d'un anunci, les nominacions als Òscar, i d'una gala, la dels Premis Feroz, que celebra demà. I acabarem, com sempre, amb el concurs on volíem pel·lícules on l'argument girés al voltant dels hospitals. Anem, doncs, per la recomanació de la setmana, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Quina és la notícia? Doncs bé, deixant a banda els accidents ferroviaris i els aiguats, aquesta setmana volem destacar la presentació d'una nova edició del Festival Literari Barcelona Negra, que arriba ja a la seva 21a edició. Tindrà lloc a Barcelona, del 2 al 8 de febrer, i la temàtica és Mala Vida. El festival acollirà prop de 100 autors amb més de 50 stands. Quina és la idea a partir d'aquesta notícia? Doncs celebrar aquesta nova Barcelona Negra que, segons el seu director, amb aquest títol de Mala Vida, vol recollir la idea de que els que els agrada la literatura volen viure la vida de manera intensa i transgressora. Què us recomanem a partir de tot això? La Carta Final, estrenada l'any 1986 i dirigida per David Hugh Jones. Una deliciosa història sobre el poder dels llibres i l'hàbit de la lectura. La podeu veure a Apple TV i Amazon Prime Video.
Auronics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
¿Puedo ir con vosotros la próxima vez?
No se puede volar antes de los 12 años, es la ley.
No puedo.
Los niños no caen del cielo. Es como si no existieras.
¿No has visto nada extraño en el bosque?
Acabo de ver un arco iris.
Doncs vinga, obrim novetats amb Arco, una producció francesa d'animació. Va ser nominada als Globus d'Or i programada al darrer Festival de Sitges. Finalment, el cap de setmana passat va guanyar també el Premi a millor film d'animació a la gala dels Premis de Cinema Europeu. És una pel·lícula que està plena de color i ritme amb una trama distòpica. De fet, l'argument ens presenta a Arco, és un nen que viu en un futur bastant llunyà, estem al 2932, i el seu primer viatge intergalàctic no acaba de sortir com estava previst i acaba arribant a un futur proper, concretament baixa el 2075. Una nena de la seva edat intentarà ajudar-lo a tornar a casa. La direcció i el guió ha estat a càrrec de Hugo Bienvenu, director d'altres títols d'animació i distòpia com Jean-Luc, Mamà o Ant-Man.
El castillo grotesque. Dicen que hay monstruos ahí dentro.
Nunca te has preguntado.
Tú serás la mayor creación de toda mi vida.
¿De dónde vienen los monstruos?
Bienvenido al castillo Grotesque. Criatura, estos son los monstruos.
¡Oli!
¿Y de qué tienen miedo?
¡Hay alguien ahí!
¡Hay alguien fuera!
¡Humanos!
Te haré más famoso de lo que puedas imaginar. ¡Te adorarán!
¡Frankie!
¡Salta!
¿Vamos a quedarnos aquí escondidos, aferrados unos a otros y muertos de miedo?
Sí.
Seguim amb més cinema infantil, amb una altra pel·lícula d'animació, en aquest cas es titula Frankie los Monstruos, està vinguda, és a dir, l'han fet des del Regne Unit. És una història basada en una novel·la de Guy Bas amb tot un seguit de personatges, com podeu imaginar pel que heu escoltat, una mica estrafolaris i divertits. L'argument ens explica que tots ells viuen en una mena de castell, laboratori, on es creen criatures de tota mena. Però sembla que ningú s'acaba de responsabilitzar ni del castell ni tampoc dels monstres. Però l'arribada a la ciutat d'un espectacle que necessita públic farà que el seu propietari es posi en contacte amb el castell. El director és Steve Hudson, debuta l'any 94 amb Antarans, i altres títols que ha fet és Coma, Cranford o Real Buddy.
James, ha pasado mucho tiempo, pero te pido que vuelvas, por favor, a nuestro lugar especial. Ha pasado algo. Te quiero. Mary.
¡Hola! ¿Me oye alguien?
Todos se enfermaron en Silent Hill.
Aquí ha pasado algo. Esto es una catástrofe.
Com podeu ara escoltar, hem canviat bastant de registre. Ens n'hem anat del públic més infantil al terror psicològic. Tenim l'estrena de Return to Silent Hill. Pertany, de fet, a una saga, que és Silent Hill. És la tercera entrega, concretament aquesta, després de l'anterior, que era Terror en Silent Hill. I ha estat dirigida, això sí, pel mateix director. Tot plegat és d'aquelles pel·lícules o d'aquelles sagues, com ha passat amb altres, que venen del món del videojoc. En concret, de Silent Hill 2 de Konami. Cal destacar, però, que en aquesta adaptació el director ha volgut introduir alguns canvis a nivell més estètic, deixar més de banda els efectes especials i ha contractat un seguit de ballarins, ballarines, coreògrafs, contorsionistes per poder fer les escenes de més acció. La història ens presenta a Sunderland, que torna a Silent Hill per trobar el seu amor perdut, que era Mary Crane, però les coses han canviat i molt. Els personatges que el reben són sospitosament massa familiars i comença a dubtar si allò que està vivint és real o no. En el repartiment tenim a Jeremy Irvine, a Hannah Emily Anderson i a Ivy Templeton, entre d'altres, i el director, com dèiem, és Christopher Gans. També ha col·laborat en el guió. Ell va debutar amb Silver Slime, després ha dirigit El Pacto de los Lobos, El Internado o l'anterior versió, com dèiem, de Silent Hill.
Es cierto que lo sabes todo sobre una persona tocándola aquí.
No todo.
Tiene más en su interior que cualquier hombre que haya conocido.
¿A quién estáis buscando?
A William Shakespeare. No soy diestro en la espera.
Las mujeres de mi familia vemos cosas.
¿Qué es lo que ves?
Veo un paisaje. Océanos.
Son mellizos, hija.
Tierras inexploradas. ¿A ti qué te gustaría hacer?
Quiero ser uno de los actores de padre.
¿Serás valiente?
Sí.
¡Serás valiente!
Sí, sí. ¿Eh? ¿Cuándo nos encontraremos de nuevo las tres?
El corazón de nuestros hijos late. Ellos sonríen, juegan. Pero no debemos olvidar.
¡Mamá!
Que pueden dejarnos.
¡Mamá!
Hijo mío.
Vinga, ens arriba una producció de la que n'hem parlat molt i continuarem fent. Hamnet es va presentar al Festival de Toronto, després també a la Seminci. Als dos llocs va acabar guanyant el Premi del Públic. També ha guanyat el dos Globus d'Or i veurem els Òscar. És una adaptació de la novel·la de Maggie O'Farrell que ha col·laborat en el guió juntament amb la directora Chloe Zhao. Narra la història d'Agnes, l'esposa de Shakespeare, i la seva lluita per superar la mort del seu fill Hamnet. Segons teories, inspira després a l'obra que tots coneixem de Hamlet. El repartiment tenim a J.C. Buckley, a Paul Mescal, a Zach Wishart i a James Lintern, entre d'altres.
¿Recuerdas cuando te dije que si tenía algo interesante te llamaría? Te vamos a probar para ver si eres nuestro próximo piloto en el Mundial.
Este piloto está hecho a tu medida.
Te quiero presentar a tu nuevo entrenador.
Ese hombre no existe para mí.
Soy un padre de mierda.
Pero te están dando una oportunidad, no la desperdicies.
Voy a hacerlo, pero con una condición. Tú no eres mi padre y yo no soy tu hijo.
Entrenaremos todos los días.
¿Y mi trabajo qué?
La moto es tu trabajo. Cualquier chica que merezca la pena te pedirá algo que no puedes darme. Tiempo.
Eres el primer piloto que conozco, ¿eh?
¿Y qué tal?
Normalito.
Competir al máximo nivel requiere toda tu atención.
O hacemos a mi manera, o no tiene sentido seguir.
Quiero sentir lo que tú puedes hacer.
Agárrate.
Canviem ara de registre, parlem de Ídolos, una coproducció entre Espanya i Itàlia. És un drama marcat en el món dels esports, concretament en el motociclisme. El rodatge, de fet, ha tingut lloc a diversos circuits com Austin als Estats Units, Misano a Itàlia, Motorland a Aragó, Montmeló a Barcelona o el circuit de Jerez, també al Japó i a València. Ens presenta a Edu, que és un jove pilot molt agressiu i amb problemes de relació. Un equip li ofereix que entreni i corri per ells, sempre i quan accepti ser entrenat pel seu pare, amb qui fa anys que no es parlen. En el repartiment tenim a Òscar Casas, Anna Mena i Enrique Arce, entre d'altres, i el director és Matt Whitecross, que va debutar el 2005 amb Camino a Guantánamo. Després ha dirigit títols com La doctrina del xoc, Ashes o Oasis, Supersonic, entre d'altres.
Yo me encargo.
41196 para el posible atropello y fuga.
¡Rey! ¡Agente herido! ¡Aguanta, Rey! ¡Se escapa uno! ¡Corre, corre!
¡Alto!
Soy el inspector Christopher Reiner. Vivimos en un mundo en el que los delincuentes quedan en libertad en un sistema judicial colapsado por trabas administrativas y errores humanos. Todo eso se acaba con Mercy, un sistema judicial regido por inteligencia artificial con acceso a todas las cámaras, teléfonos móviles y bases de datos. Si cometes un delito punible con pena capital, tienes 90 minutos para demostrar tu inocencia a una IA juez o serás ejecutado.
Inspector Raven, soy la juez Maddox y esto es el tribunal Mercy.
¡Espera, espera! ¡Un momento!
Hoy está ante este tribunal acusado del asesinato de su esposa.
Yo quería a mi mujer, no le he hecho nada.
Si es inocente, demuéstrelo.
Doncs vinga, acabem amb les novetats. Sin Piedad, una producció de ciència-ficció dins el marc de la intel·ligència artificial. Cada cop va introduint molt més el concepte. A veure, el fet de la intel·ligència artificial fa molt temps que ja ha començat a sortir, però evidentment en el moment que estem ara cada vegada hi haurà més produccions, sobretot les que parlen de ciència-ficció, que fan un pas més aprofitant doncs, tot el que ja tenim ara. De fet, aquí la intel·ligència artificial està aplicada en el món de la justícia. Estem en un futur més o menys proper, on un home, ara ho escoltarà, escoltàvem, és acusat d'assassinar la seva dona i, tal i com està muntat el sistema judicial en aquell moment, que està controlat per intel·ligència artificial, té 90 minuts per demostrar la seva innocència davant d'aquest jutge o aquesta jutgessa, que és una IA. En el repartiment tenim a Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Kali Reis i Annabelle Wallis, entre d'altres, i el director és Timur Bekmambetov, que debuta amb Guardianes de la Noche, després farà Guardianes de Dia, Wanted o Profile, entre d'altres. Dit això, anem a repassar la cartellera. Després de repassar les pel·lícules que ens han entrat noves, com queda distribuïda? Doncs bé, tenim d'entrada 4 doblets, Zootropolis 2 amb Arco, Frankie i los monstruos amb Return to Silent Hill, Avatar, Fuego y Ceniza amb 3D, amb Avatar, Fuego y Ceniza amb versió sense 3D, és a dir, normal, 2D, Abuela Tremenda amb 28 anys després, El Templo de los Huesos, això pel que fa a doblets, en una mateixa sala cada doblet, i en sales individuals tenim Sin Piedad, Hamnet, Ídolos i L'Assistenta. Però apunteu, perquè tenim sessió de Cineclub avui mateix amb la projecció d'Un simple accidente del director Jafar Pahani. La pel·lícula ens presenta Vahid, un mecànic iranià que té una trobada casual amb un home que el fa rememorar el seu passat entre reixes. Aquest home li recorda el sàdic carceller que el va torturar. Per sortir de dubtes, reuneix antics companys de presó perquè verifiquin la seva identitat. Què faran, però, si resulta ser ell? La pel·lícula va guanyar la Palma d'Or del Festival de Cannes i està nominada a millor pel·lícula estrangera als Goya. Podeu veure Un simple accidente avui a 9:45 del vespre al Cinema Solot. I per últim, preneu nota que dijous vinent, 29 de gener, la pel·lícula que podrem veure en versió original serà Arco.
Llibres i pantalles.
Pel llibre recomanat. Parlem de Stephen King, El resplendor del genio, de Tony Jiménez. Com podeu imaginar, és un recorregut per la vida i obra del mestre del terror que ha acabat sent Stephen King. L'escriptor Tony Jiménez analitza tota la producció de novel·les com El resplendor, La niebla, Carrie, relats curts i les nombroses adaptacions que se n'han fet al cinema. També fa un retrat personal de King i la seva visió del món com a narrador de les ombres humanes, de les pors i obsessions que tots ens visiten en un moment o altre de la nostra vida. El resultat és un mapa on descobrir i entendre un fenomen cultural i les seves influències en tants camps relacionats com la fantasia, el terror, el realisme i la crítica social. Recomanat per a lectors habituals de Stephen King, per seguidors de les seves adaptacions i per aquells que vulguin descobrir alguna cosa més que el perfil de El rei del terror, sinó també una figura important que sempre ha estat atent a les pors, als desitjos i als fantasmes de mitja humanitat. Stephen King, El resplendor del genio, l'ha editat Almuzara i el podeu trobar per 18,95 €.
Hábleme de usted, Vicente.
¿De mí? ¿Qué es lo que quiere saber?
¿Qué es lo que le gusta hacer en su día a día?
No lo sé. ¿Tomar el sol?
¿No tiene aficiones?
Llevaba años viviendo en Canarias.
Eres de ritmo lento.
Tú dame a un tío bueno de 40 años a ver si soy de ritmo lento.
¿Hay algo más que debamos saber?
I a les pantalles de casa escoltàvem un tall de Mas Palomas, pel·lícula dirigida per José Mari Goenaga. Ens presenta, ho escoltàvem, a Vicente. És un home gay de 76 anys que, després de trencar amb la seva parella, retorna a Sant Sebastià, on es retroba amb la seva filla, qui va abandonar anys enrere. Després d'ingressar en una residència, es veu obligat a tornar a ocultar la seva homosexualitat. ha obtingut 9 nominacions als Goya i el Premi a Millor Actor al Festival de Sant Sebastià i els Premis Forqué per José Ramón Sorolliz, que encapçala el repartiment juntament amb Nagore Aramburu. Mas Palomas és un retrat cru i delicat, amb tocs de drama i comèdia, que deixa al descobert temes com l'amor en la bellesa i la marginació de la homosexualitat a qualsevol edat. És una pel·lícula que podeu veure ja a Filmin.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Doncs vinga, parlem de premis. Ja sabeu que aquesta època de l'any tenim premis, nominacions i, per tant, anem a explicar-vos de mica en mica tot allò que va passant. D'entrada hem de començar parlant dels Premis de Cinema Europeu. Es van donar el cap de setmana passat i Cirat es va convertir en la producció catalana més premiada de la història dels Premis del Cinema Europeu. Concretament, es van dur 5 guardons, tots ells, això sí, d'apartats tècnics, com són millor fotografia, disseny de producció, direcció de càsting, so i muntatge. Amb aquestes dades, Cirat empata el rècord de la pel·lícula espanyola més premiada, que va ser Volver, de Pedro Almodóvar. En canvi, el documental Tardes de Soledad, d'Albert Serra, i la pel·lícula d'animació Olivia i el terratrèmol invisible, d'Irene Iborra, han marxat de la gala sense previ. El gran nom de la nit va ser Valor Sentimental, de Joaquim Trier, que es va endur-se el premi a millor pel·lícula, millor director, millor actor per Stellan Skarsgård, millor actriu per Renate Reinsve, millor guió i millor música original. I d'uns premis europeus que s'han donat a uns Òscar que s'han nominat. Hem de dir que, en fi, se n'havia parlat molt, hi havien hagut rumors d'aquests dies, de quines nominacions, de si una pel·lícula en tindria més. Es parlava molt de Cirat, que n'ha tingut, però potser no tantes com s'havia arribat a comentar. Ahir mateix es van fer públiques ja les pel·lícules candidates a guanyar un Òscar. Recordem que els premis es donaran el proper mes de març. N'anirem parlant amb més detall, però això en una primera mirada. Ja podem dir que, com us dèiem, Cirat ha obtingut 2 nominacions, pel·lícula internacional i so, igualant el rècord de Mar Adentro i Hable con ella, que també van aconseguir 2 candidatures. No ha estat nominada a millor banda sonora, direcció de càsting i fotografia, on també tenia opcions i es deia que potser acabaria estant-ho. La pel·lícula més nominada és Els pecadors, amb un rècord històric de nominacions, atenció, perquè opta a 16 estatuetes. Que això després a vegades és bo i dolent, perquè pot ser o bé que n'acapari moltes o bé que no marxi amb tantes partint de les possibilitats que tenia. Segueix una batalla tras altra, amb 13, empaten amb 9 nominacions Valor Sentimental, Marty Supremi Frankenstein i la segueix amb 8 Hamnet. N'anirem parlant, perquè d'aquí al 15 de març encara ens queda força temps. I encara tenim uns altres premis, els Premis Feroz, 13a edició d'aquests premis que, recordem, atorguen els informadors de premsa de cinema. És una mica la crítica i els periodistes especialitzats donen aquests premis. La gala es celebrarà demà, dissabte, al Pazo de Cultura de Pontevedra. Recordem que també té 2 apartats, com passa als Globus, allò drama i comèdia. D'una banda, Cirat, d'Oliver Laxa, opta a premis principals com pel·lícula dramàtica, director i actor, per Sergi López. Hi ha molts tècnics també, com són guió, música original, tràiler i cartell, que aquí hi ha altres categories que no estan en tots els premis. Competidors, com a drama, Romeria, de Carla Simón, segona en nombre de nominacions, està empatada amb Mas Palomas, Los Domingos i Sorda. I pel que fa a comèdia, tenim Rondalles, La Cena, Decorado, Mi Amiga Eva i Wolfgang. En l'apartat de televisió, que també hi ha premis, en sèries com Anatomia de un Instante, La Canción, Jakarta, Poquita Fe o Animal, es disputaran aquests premis Feroz.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Us avancem ja, com sempre, abans d'anar acabant el programa, que la setmana vinent, en el proper programa, tindrem el nus de la pel·lícula, aquell apartat que parlem sobre certes coses i el cinema. En concret, parlarem del cinema i el cafè i les cafeteries. Dóna molt de si, això. Anem ara a regalar entrades per aquesta setmana. De fet, us havíem estat preguntant pel·lícules al voltant de que passessin en hospitals o en tot aquest entorn més mèdic. Hi ha diverses, hem rebut prop de 25 respostes, totes elles encertades, i s'emporta aquestes dues entrades gentilesa de Cinema Olot, la Sandra Lerín, que ens ha dit Patch Adams, perquè em sembla una comèdia molt divertida. I de cara a la setmana vinent us ho posem molt senzillet. Ja que estem immersos en tants premis, avui us n'hem explicat alguns que ja s'han donat, encara els que queden pendents, etc etc, volem saber a quina pel·lícula relativament recent de les últimes que hàgiu vist vosaltres li donaríeu un premi i per què. Ja sabeu que ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot. Nosaltres no ens calen premi perquè sempre venim aquí a Sessió Contínua a parlar de cinema i ho tornarem a fer la setmana vinent. Que passeu un fantàstic cap de setmana. I think about it every time I think about it. Can't stop thinking about it.